Relaxa't i deixa que els teus somnis siguin més grans que les pors. Matí, a Ràdio Sabadell. Illa és...
Dibuixar un ocell, una planta o qualsevol organisme viu requereix una feina de camp. Necessitem hores d'observació a la natura, de documentació, de fer proves i esbossos. Aportar rigor científic a través de les il·lustracions és necessari per transmetre una informació didàctica i també que connecti amb els lectors. I avui volem parlar precisament del paper que juguen les diverses tècniques artístiques, com per exemple la il·lustració o el còmic, a l'hora de dibuixar ciència. I en aquest repte avui ens acompanya, com sempre, l'Agustí Hurtado, que és el director de l'Escola Illa. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I també ens acompanya la Montse Cascante, que és cap del Departament d'Il·lustració de l'Escola. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Agustí, primer de tot, avui ens parleu d'una especialitat, no?, molt concreta, però també molt necessària, com és la il·lustració científica. Com la definiríeu i també des de quan, doncs, perquè em sembla que fa molts anys, no?, molts segles que funciona, però que potser doncs, és molt desconeguda encara.
Sí, bueno, això, les definicions després les faran segurament els experts, però si com tu dius és una disciplina absolutament necessària i això ho estem veient en aquesta època que estem vivint tan desagradable en la pandèmia, no? Em sembla que la setmana passada el diari El País publicava unes il·lustracions de com es dispersava el virus i es feien a través d'il·lustracions, no? I a més són unes infografies que havien, bueno, han tingut molt, molt de ressò perquè estaven, bueno, ho explicaven molt bé, no? Bueno, doncs al darrere de tot això hi ha un il·lustrador, no? I això és algo que ha existit sempre, és a dir, quan parlem d'il·lustració científica, jo crec que ens hauríem de remuntar fins i tot als egipcis, a Grècia, a Roma, no? Que, bueno, tot el coneixement científic es feia d'una manera il·lustrada, no? Fins i tot en l'edat mitjana, no? Que pensant que és una època fosca, doncs hi ha tractats de botànica, tractats de fauna, tot il·lustrat, no? El que passa que sí que és cert que és a partir del Renaixement, no?, quan hi ha l'equiparació de l'art i la ciència, que això ja es va convertint segurament més en una professió i allà al segle XVIII, amb l'aparició de la il·lustració francesa, doncs ja sí que podem parlar de l'ofici de l'il·lustrador científic, no? Per tant, és algo molt necessari per la ciència, per la divulgació científica, i que al darrere d'aquesta divulgació científica hi ha un professional que és l'il·lustrador, no?, que és un artista i que, bueno, és una especialitat molt específica, però per exemple aquí en el cicle formatiu d'il·lustració, pues, bueno, de tot el ventall d'especialitats que té la il·lustració, pues, els hi ensenyem, els hi donem a conèixer aquesta especialitat tan concreta que és la il·lustració científica.
Uh-huh. Montserrat, també com a cap del Departament d'Il·lustració de l'Escola, no sé si també noteu doncs, un increment de la demanda, també de, doncs, això, de la necessitat, no?, d'aquest tipus de perfil professional.
Doncs sí, es pot dir que sí. És a dir, la il·lustració està fa uns anys està en auge, i això comporta doncs, un auge en totes les seves vessants. Llavors, nosaltres des del cicle d'il·lustració el que pretenem doncs és que vegin tots els ventalls d'aplicacions dels àmbits de la il·lustració, no? Des de la infantil, la didàctica, diguem-ne, l'editorial, la més artística, la publicitària, l'aplicació doncs, a altres suports, no? Fins i tot tèxtil, pintura mural, etc. Intentem tocar-ho tot I una de les vessants que potser és més desconeguda és aquesta de la il·lustració tècnica o científica, no? I que és molt necessària perquè ja sigui, doncs això, per llibres de text, per llibres específics de la matèria, doncs tot això es demana. I és una il·lustració que requereix molta tècnica i molta destresa. En aquest cas sí que és menys creativa, però en canvi demana una rigorositat alta.
Doncs anem a conèixer també el Roc Oliver, que és il·lustrador científic, i ens explicarà també la seva experiència. Bon dia, Roc.
Hola, bon dia.
Explica'ns primer de tot per què et vas especialitzar en la il·lustració científica i també com es pot transmetre doncs, un discurs científic, crític i també doncs, veràs a partir de les imatges, no?, de les il·lustracions.
Doncs mira, tot va començar quan jo era petit, que ja dibuixava animals. Era una cosa que sempre m'havia fascinat, els animals, els dinosaures, i feia, ja publicava petits llibres a casa meva, me'ls enquadernava jo i me'ls dibuixava jo i me'ls escrivia jo. I és una cosa vocacional, no?, que ja des de molt petit tinc llibres enquadernats de quan jo tenia 8 anyets. Llavors, mai vaig deixar aquesta afició, no? Vaig estudiar il·lustració, tot i que també vaig començar a voler fer alguna cosa de biologia i tal, però bueno, al final em vaig dedicar a la il·lustració i els treballs finals que vaig fer a Belles Arts i tot estaven focalitzats en la il·lustració científica. Però va ser tot una cosa...
Molt natural, no? Molt orgànica.
Sí, molt orgànica, molt natural. En cap moment m'ho vaig plantejar, tot i que jo ja ho portava fent des del principi, saps? En cap moment vaig dir, jo seré il·lustrador científic. M'hi va portar com... La vida m'hi va portar. Sí que és veritat que jo, quan vaig estudiar Vital, no hi havia cursos d'il·lustració científica com a tal. I avui dia n'hi ha moltíssims. Hi ha el grau, bueno, per exemple, inclús els de l'Escola Illa fan el monogràfic que dono jo, però també a Olot també hi ha un curs, hi ha els d'il·lustraciència, que també dono cursos jo d'il·lustració científica online. Avui dia tu pots dir, vull ser il·lustrador científic, però quan jo era jove... Bueno, més jove que ara, perquè encara sóc jove, però bueno, quan era més jove, no, ningú sabia què era això de la il·lustració científica i per tant vaig haver de buscar-me una mica la vida. Però bueno, ja et dic, em va sortir d'una manera natural.
Molt espontània. I creus, com ara parlàvem, que doncs, en el context actual que vivim de pandèmia, doncs, la vostra tasca és molt necessària, no?, per molts àmbits.
Sí, clar. El tema és que la il·lustració científica té tantíssimes branques. Jo em dedico molt especialment a la branca de pel·il·lustrador, que és d'il·lustrar animals extingits. Però, clar, hi ha la branca de la microbiologia, hi ha la branca de la medicina, de la biologia, de la botànica, de la il·lustració tècnico-científica, que és, per exemple, maquinàries, no?, motors de cotxe i tal. Clar, tot això és il·lustració científica. Clar, llavors, sí, en qualsevol àmbit de la ciència cal un il·lustrador. I això és una cosa que estem posant en valor molt d'aquests últims anys, però és que és el que hi ha. O sigui, qualsevol àmbit de la ciència... I ara, amb això del coronavirus, és una part de la ciència, la medicina, la microbiologia, tot això, cal un il·lustrador que faci de divulgador de cara al públic en general, perquè el que fa la imatge és divulgar, és donar a vegades coses, articles científics que són difícils d'entendre. Una il·lustració és allò que diuen, no? Un dibuix vale más que mil palabras, no?
Exacte,
doncs
sí,
és exactament això, i en la ciència més que mai, perquè la ciència ja normalment és farragosa, a segons quins nivells és farragós, i les imatges poden donar aquest punt de divulgació al públic en general.
Clar, i ara estic pensant, perquè m'imagino doncs, un il·lustrador doncs, d'animals o plantes pot fer doncs, aquell treball de camp, no?, de passar hores i hores enmig de la natura, però com s'il·lustren doncs, també els animals extingits? En el teu cas, fas tota una tasca de documentació, parles amb investigadors, com és el teu procés?
Mira, el procés del pel·il·lustrador és més complicat que el del botànic, el que fa botànica o biologia, perquè no només no es pot documentar no es pot documentar sobre el terreny, però, sinó que, a més, inclús quan vas a buscar ajuda de paleontòlegs, que el 99% dels casos s'ha de fer, perquè encara que jo hagi fet cursos de paleontologia i coses, jo no sóc paleontòleg, per tant necessito molts cops anar a buscar doncs, l'ajuda d'un paleontòleg. Quin és el problema? Que inclús ni ells a vegades es posen d'acord. No saben exactament com era aquella espècie.
Clar, com eren les seves ales, les seves putes, no? Llavors aquí, clar, m'imagino que com s'arriba doncs, a aquell rigor que ha de tenir una il·lustració científica.
Doncs mira, s'arriba primer perquè sí que amb les parts que tenim, ja sigui un fòssil fragmentari com un fòssil complet, intentar primer, amb totes les eines que hi ha, arribar a l'aproximació més a aproximar-nos al màxim amb el que sabem. I a partir d'un punt comença l'especulació. Però l'especulació a partir de comparatives amb coses actuals. Per exemple, nosaltres no sabem com eren els dinosaures al 100%, perquè inclús algunes espècies de dinosaures només s'ha trobat una dent o un fèmur. Però es fa una cosa que es diu analogia amb anatomia comparada. Vol dir que agafes altres espècies de dinosaures o altres espècies d'animals que s'assemblen a aquell animal extingit i, per tant, pots fer una comparativa. Lògicament, com que l'anatomia comparada és una ciència, però, clar, hi ha bastant d'especulació. Per tant, en el paleoart, en els dibuixos d'animals extingits, sempre hi ha un punt d'inventiva. Però és molt petit, eh? Ja s'ha corregut molta... com es diu, molts bulos d'aquests de que l'il·lustrador paleontològic s'inventa tot, s'inventa els colors, s'inventa... No, hi ha molta feina d'això, d'anatomia comparada. Però, bueno, sí que hi ha un punt d'inventiva.
Clar, i aquí també la creativitat, no?, de cada il·lustrador. Expliqueu-nos, ara us faig la pregunta a tots tres, també, en què consistirà aquest monogràfic que prepareu d'il·lustració científica, no?, amb el ROC, aquí a l'escola, que és el que s'explicarà als alumnes, no?, i també com s'aportarà, doncs, a aquesta visió científica, no?, combinada amb aquesta mirada artística. Montse.
Sí, doncs fem un petit monogràfic que és una mica de pinzellada on convidem justament al Roc Oliver doncs, perquè és un professional que es dedica a aquest tema i ens interessa doncs, que toquin aquesta branca i aleshores es planteja doncs, que facin una incursió justament en aquesta faceta que és molt específica, no? Que és això de la il·lustració científica, però sobretot d'aquesta, d'animals doncs, més extingits, etc. Ell els hi explica, els hi ensenya doncs, com es treballa i fan un petit exercici doncs, de aplicant aquests coneixements. No? Això ho fem amb és un petit format perquè a la il·lustració científica es treballa en altres àmbits, a les assignatures de dibuix, assignatures de projectes, però és més aquesta part doncs, més de flora, fauna, etc. Però aquesta així més paleontològica, més específica, que ens interessa també molt, doncs ens la ve a fer ell a moda de càpsula formativa, no? I, bueno, als alumnes els encanta, normalment descobreixen moltes coses, i els obrim una porta, no? Que d'això es tracta.
Que a més de tota la informació i l'assessorament que segur i l'experiència que explicarà el Roc, també m'imagino que es tracta de motivar els alumnes, no? I veure doncs, les sortides professionals.
Sí, sobretot, perdona, que volia comentar, una de les coses importants que els hi fa descobrir, nosaltres ja els hi expliquem això també, però que els hi fa descobrir el Roc és aquesta... vessant doncs, de la relació tan directa amb la ciència i tan directa amb la investigació i amb la documentació, no? Que això és fonamental en aquest àmbit. I llavors, bueno, treballar-ho amb diferents tècniques, que això també ens interessa, no? Perquè depèn de quina tècnica, doncs, doncs queden, tenim uns resultats a uns altres.
Roc, explica'ns també doncs, com doncs, t'has plantejat aquest monogràfic i també doncs, explica'ns, clar, el còmic, el dibuix, és un llenguatge que també ajuda molt, no?, a connectar, m'imagino, amb els alumnes.
Sí. A veure, jo sempre els plantejo l'exercici des de l'inici, explicant què dimonis és la il·lustració científica. Clar, pensa que molts no saben ni, clar, no saben de res de què és. I llavors, clar, començo des de la base, no? Té dos dies, són bastantes hores, faig una explicació bastant extensa del què és la il·lustració científica. I després fem una làmina científica, tot l'ús científicament que puguem amb els mitjans que tenim, ja que no podem contactar amb científics, però sí que, més o menys, les làmines que jo els hi proposo, gràcies també a poder tenir connexió a internet i poder mirar cos pel Google i una mica amb el meu criteri, que al llarg de tants anys de treballar d'il·lustrador científic hi ha moltes coses que ja sé, que ja he après, doncs creem una làmina científica d'un animal, ja sigui extingit o actual, creem una petita làmina científica amb la il·lustració de l'animal en qualsevol tècnica i una petita explicació d'aquell animal, de petites característiques interessants de l'animal, perquè no només sigui un dibuix artístic, sinó que tingui una part de ciència. Uh-huh. Per exemple, si fas un cavall, un detall de la peülla del cavall, perquè és interessant veure els ossos, com s'han modificat del cavall des dels seus avantpassats fins a l'actualitat, i això, un petit tast del que seria una làmina científica.
Uh-huh. I per fer doncs, aquestes làmines, m'imagino que hauran de fer diferents esbossos, s'hauran de plantejar també doncs, els colors, les formes, les mides, quines tècniques, això també suposo que els hi expliqueu, no?, i els hi acompanyeu.
Sí, és molt interessant perquè jo sempre us dic que la il·lustració científica, com el seu nom indica, és il·lustració i és científica. Vull dir que hi ha una part molt important, inclús grans naturalistes del segle XVIII i XIX, que eren grans artistes, però no per això perdien la rigorositat científica, però eren grans artistes i creaven unes obres d'art que eren una passada, tot i que eren rigorosament científiques i ens estaven ensenyant potser la dissecció d'una medusa o d'un invertebrat, d'una artròpoda, però la imatge era preciosa, eren imatges que eren per com quadres, no?
Perquè això també li pregunto a l'Agustí i a la Montserrat, però la il·lustració científica també doncs, ens permet aglutinar, no?, en una imatge la feina d'un fotògraf i també d'un artista.
Sí, per descomptat, o sigui, de tota manera és el que dèiem, no? La il·lustració científica el que et permet és que moltes coses no es poden fotografiar, diguem-ne, o es poden fotografiar però no va bé a nivell pedagògic o a nivell divulgatiu, no? I doncs això, doncs, tothom hem vist aquell esquelet, aquella musculatura dibuixada, no? Doncs això, òbviament, és una il·lustració científica també, no? I tots hem après a partir d'aquests dibuixos, no? I, per tant, jo penso que avui dia es combinen, no?, fotografia i dibuix, però la il·lustració científica no s'extingirà.
Jo volia afegir una cosa, no?, de tornar a remarcar la importància que té la il·lustració científica, però sobretot l'interès que sempre hi ha hagut, no?, per il·lustrar o per divulgar la ciència, no? Jo, per exemple, recordo que és una imatge que treballem molt aquí, jo treballo molt amb els alumnes, no? Tu has dit la relació de l'il·lustrador amb el fotògraf, amb el científic, no? Però, per exemple, durant el Renaixement, no?, quan, diguem, comencen a haver-hi els descobriments dels nous mons, no?, quan tu anaves i descobries un nou continent, doncs descobries també una flora i una fauna que era desconeguda en Europa, no? I, per exemple, l'Albert Durero, al segle XV, li encarreguen dibuixar aquesta fauna o aquesta flora i, per exemple, dibuixa un rinoceront que ell mai l'havia vist, aquest rinoceront, i el dibuixa a partir de lo que li expliquen, no?, de com era un rinoceront, no? Vull dir, que sempre hi ha hagut aquest interès, una mica això de la paleoil·lustració, no? Uh-huh. Però no, aquí estem parlant de que algú ha vist, veia, havia anat a Àfrica o havia anat a Àsia i havia vist un rinoceront i li explica a l'il·lustrador com era aquell animal, aquella bèstia que ella havia vist, no? I a partir d'aquí ella havia de fer el dibuix, la il·lustració d'aquell animal que existia en un altre lloc que ell no havia vist, no? Per tant, sempre la il·lustració científica sempre ha estat com present, no? en tot el que era la divulgació científica.
I com diu la Montse, doncs, amb aquestes premisses no s'extingirà mai, no? Perquè doncs, es necessita aquesta mirada artística per després doncs, a explicar la natura o la fauna, no? A través d'aquest doncs, ull més científic. Roca, explica'ns també algunes de les teves experiències, no? Dels teus treballs actuals i també dels passats, alguns que ens vulguis explicar i compartir amb nosaltres.
Doncs, a veure, no se m'acut. Bueno, el tema està que ara, a finals de mes, trec dos petits volums, dos llibres de paleontologia, de dinosaures i animals prehistòrics en general.
Mm-hmm. Amb quina editorial i quins títols? Perquè també els oients...
Es diu editorial, és l'editorial Tundra, i es diu Mi primera guía de los animales prehistóricos. I és una petita guía que a més és molt divulgativa perquè és molt visual i és això, és una petita mostra de tots els animals prehistòrics des dels primers peixos que van aparèixer fa 500 milions d'anys fins als dinosaures. Ens queda un tercer volum, perquè són tres volums petits, ens queda un tercer volum que seria dels dinosaures fins a l'actualitat, però amb tot això, el coronavirus, totes aquestes coses, bueno, de moment ha quedat en stand-by aquest tercer volum. Però, bueno, els dos volums que, ja us dic, van des dels primers peixos de fa 500 milions d'anys fins als dinosaures, sortiran ara a finals de novembre. Editorial Tundra, i es diu això, Mi primera guía de los animales prehistóricos.
Doncs hem pres nota, ja. També et volia preguntar, Roc, i a l'Agustí i a la Montse, que no hem parlat, però, clar, evidentment, volia també que ens expliquéssiu quin és l'impacte que té la il·lustració també en la conservació de la natura i en l'educació, no?, també, de la gent.
Bueno, jo penso que quan la gent coneix és quan pot protegir, i això és així de clar. Quan parles amb gent que té desconeixement absolut de la natura, és fàcil que per desconeixement, no tant per maldat, puguin doncs, no ser conservadors d'aquesta natura. Quan tu coneixes la natura, coneixes el teu entorn, coneixes els animals i les plantes que t'envolten, d'una manera inconscient també els protegeixes. I llavors, quan surten iniciatives, doncs dius, hòndia, això m'interessa, perquè com que ho conec, jo crec que el coneixement del medi que t'envolta és tan important que inclús em sorprèn gent que va al bosc i no coneix res del que l'envolta, res. No sap què és un pi, no sap què... No, o sigui, no sap, no coneix, no, o sigui, no coneix el seu entorn, que en el fons és on vivim, no? Vull dir, vivim en un entorn nosaltres. I crec que és importantíssim que la gent estimi i conegui el que l'envolta.
M'imagino que hi esteu d'acord, no? En aquest sentit, Agustí.
Totalment d'acord, no? I a més ho estem experimentant en el context en el que ens trobem, no? Fins i tot s'ha creat, no?, una imatge del virus, no? És a dir, s'ha fet un dibuixet de com és el virus, com es fan il·lustracions de com són les cèl·lules, de com són les bactèries. Vull dir, és una necessitat que necessita la ciència per la divulgació, no? I, bueno, sempre dic el mateix, no? Vull dir, a vegades costa entendre la utilitat dels ensenyaments artístics, no? Bueno, pues aquí tenim un exemple, no, de que aquests oficis artístics pues són necessaris i complementaris a altres disciplines.
Montserrat, vols afegir alguna cosa?
Sí, sí, bueno, comparteixo totalment. De fet, aquesta, si ens hi fixem, tots els municipis últimament doncs estan editant doncs això, rutes no, dels pobles, de les rodalies, de les excursions que es poden fer. I cada vegada hi ha més aquesta necessitat de fer conèixer l'entorn proper, no? De les ciutats i els pobles, no? Que la gent entengui que quan surt al riu doncs trobarà el bosc de ribera i trobarà un pollancre i a la zona de muntanya trobarà doncs, o el pi o el que, no? I totes les espècies. cada vegada hi ha més necessitat i cada vegada s'està fent més. I això és això que deia el Roc, no? Doncs conèixer les coses et permet estimar-les i respectar-les, no? I és fonamental. Uh-huh. I d'altra banda, comentar-te també aquesta necessitat de aquesta relació de l'art i de la ciència i l'art, en aquest sentit, dir-vos que, per exemple, nosaltres hem col·laborat últimament hem participat en col·laboració amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, justament que ens va demanar un repte, doncs, que ens demanava la creació d'una superheroïna. Vam participar en un concurs que es va fer a través d'escoles d'art de Catalunya, d'escoles d'il·lustració, i just ens demanaven això, no? La creació d'un personatge, d'una superheroïna, que el que faria és divulgar, doncs, tot el que fan a l'IBEC, no? L'Institut de Bioenginyeria, que és això que diem, no? Coses científiques complexes i difícils necessiten divulgar-se i que la gent les conegui, no? Llavors, bueno, doncs mira, un personatge, que segurament el veureu en breu, doncs, que ajudarà a la divulgació de la ciència, no? Doncs això és un continu, no? I penso que nosaltres estem sempre aquí, des de l'escola, vetllant perquè la feina de la il·lustració estigui, doncs, en contacte amb la realitat que es necessita.
Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per explicar-nos, per ajudar-nos també, doncs, a entendre la importància d'aquesta professió, la de l'il·lustrador científic, tan necessària a dia d'avui. Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots tres.
Gràcies.
Bon dia. Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.